Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcés. El doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha fet referència al tot anirà bé de Ràdio Estel del primer cas de la nova variant de coronavirus, l'Omicron.
Va ser una mica el suflé i aleshores seguir molt de prop aquesta variant, però hi ha dues coses que són evidents. La primera és, no és veritat que la vacuna no es protegirà, la vacuna es protegirà, el que no sabem és fins, és a dir, quants.
Pomerola ha remarcat que les vacunes són la millor eina per protegir la població i que hi ha molta feina feta per poder revacunar la societat si calgués. El doctor ha explicat que cal estar molt atents i seguir amb les mesures de contenció del virus. Ara mateix ha explicat que els pacients que entren amb Covid a l'hospital són no vacunats i persones amb patologies prèvies, ja que ha afirmat que la vacunació està fent que la malaltia sigui més lleu i freni les hospitalitzacions. I Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ha apuntat a Estel Migdia els motius que hi podria haver darrere de l'incendi mortal d'avui en un pis ocupat a Barcelona.
En molts casos hi ha un problema de mobilitat migratòria i incapacitat de donar resposta a les necessitats d'una població d'origen migrant que es troba en situació d'exclusió administrativa de per vida, perquè les nostres lleis migratòries són duríssimes en aquest sentit, i perquè, a més, no poden accedir a uns ingressos més o menys estables que els permetin accedir a una solució residencial digna.
Sales ha explicat que l'administració ha de garantir uns drets bàsics a tothom i ha denunciat que actualment no tenen solucions habitacionals per resoldre la situació actual. L'investigador ha denunciat que hi ha un estoc d'habitatge social molt baix i no poden respondre a les necessitats de famílies que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat. Per aquesta tarda, a les 7, hi ha convocada una manifestació de rebuig per la mort de la família amb dos menors de l'incendi d'avui de la plaça Tetuan de Barcelona. Començarà a la mateixa plaça Tetuan i l'han convocada des de diferents entitats socials com Aliança contra la Pobresa Energètica o el Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret. I el govern espanyol ha admès que la quota del 6% per al català, gallec i basc no afecta al catàleg de Netflix, HBO o Amazon Prime. Fons de l'executiu de Pedro Sánchez han reconegut que el projecte de llei audiovisual aprovat pel Consell de Ministres d'aquest dimarts només obliga a garantir la quota de llengües cooficials a les plataformes amb seu a Espanya, com seria el cas de Filmin o Movistar Plus. Les mateixes fonts argumenten que la directiva europea té molta complexitat i limita la capacitat d'intervenir sobre plataformes internacionals. A més, sostenen cal que inclou la llei respecte al pacte amb Esquerra. I el magistrat del jutjat d'instrucció 3 de Manresa amb funcions de guàrdia ha acordat presó comunicada i sense fiança per l'acusada de presumptament matar la seva parella, un home de 48 anys, diumenge passat a la capital del Bages. La dona de 42 anys està acusada d'un delicte d'homicidi. Segons va confessar la mateixa acusada, que va ser qui va alertar els Mossos, el va apunyalar al pit amb un ganivet després d'una forta discussió. I l'ocupació turística a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha crescut enguany un 53% en comparació al 2020. Fins al 30 d'octubre s'han registrat més de 10.000 milions de pernotacions, lluny d'encara dels 20 milions del 2019. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe, arrenca una nova jornada dels quarts de final de la Copa Davis de tennis. Avui s'enfronta l'equip de la Gran Bretanya contra la selecció d'Alemanya. El primer partit el disputa a Innsbruck, a Àustria, el britànic Daniel Ewans contra l'alemany Peter Gojovic. Aquesta és la segona jornada de l'eliminatòria, després que ahir l'equip de Croàcia s'imposés 2-1 a Itàlia. Els croats ja esperen rival, que sortirà del duel que disputaran demà Sèrbia i el Kazakhstan. I en handbol, el Barça disputa aquesta tarda partit de Lliga amb l'objectiu d'oblidar les dues derrotes consecutives que ha patit a la Champions contra el Kielce polonès. A 8:45 del vespre, el Palau Blaugrana serà l'escenari on rebran el Torre la Vega, un equip que, com explica el porter Leo Maciel, arribarà amb ganes de disputar el partit i emportar-se la victòria.
És un equip con mucha intención de hacerlo bien, seguramente vengan al Palau con mucha ilusión y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para seguir jugando bien en casa, hacernos fuertes y seguir adelante. Creo que la temporada es larga y el equipo tiene que aprender de los partidos que pierde, sacar las cosas positivas que se puedan sacar.
Els jugadors volen centrar-se en la Lliga, on han aconseguit 12 victòries en els 12 partits que han disputat fins ara. L'equip de Carlos Ortega vol passar pàgina ràpid, doncs, de les dues derrotes que ha patit l'equip a la competició europea. Els Blaugrana, de fet, no perdien dos partits seguits a la Champions des de la temporada 2003-2004. Us seguiríem informant d'aquests partits al llarg de la tarda.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem ara amb el Tot anirà bé, d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
En 2007 fui a una librería a buscar un libro de arte y empiezo a ver unas pinturas preciosas. Se trata de las pinturas de la Sala Capitular de Sigena. Ver las fotografías de Sigena en blanco y negro despertó en mí una gran curiosidad por investigar lo que fue la sala en su esplendor original. Tenemos que hacer todo lo posible para que haya mínima distorsión.
Magnífic, perquè aquest tràiler que l'estem escoltant ara mateix ens situa a la perfecció el tema del que anem a parlar en els propers minuts aquí al Tot anirà bé. Ja els deia que tenim una hora de luxe. Jo els recomanaria que no es moguin, com a mínim fins a les 5, ni tampoc després, però com a mínim fins a les 5, perquè tenim dos persones molt interessants que ens acompanyen. Aquest fragment que escoltàvem forma part d'una pel·lícula que es diu El sueño de Sigena. És el sueño de Sigena, el sueño de Juan Naya, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Naya.
Hola, buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos los oyentes.
A mí me tiene usted un poco impresionado, déjeme que le diga.
¿Por qué?
Juan Naya, CEO de la farmacéutica Isdin, protagonista y productor ejecutivo del film El sueño de Sigena, también es astrofísico y ha trabajado usted en la NASA. Vaya, lo de cualquier hijo de vecino, ¿no?
Bueno, hoy en día hay que estar preparado para hacer de todo.
Desde luego, usted recursos no le faltan, ¿no?
Bueno, soy una persona muy curiosa.
Ya lo veo, sí, ya lo veo. Y muy movida, tengo la sensación, ¿no? Y con mucha curiosidad, ¿no?
Sí, sí, a mí me gustan los retos. Me gustan los retos desde muy pequeño y cuando tengo por delante algo que es difícil y complejo, pues aquello me engancha.
Y además usted de límites no sabe mucho, ¿no?
Pues mira, yo creo que la perseverancia y el tesón pues siempre te lleva pues a ir escalando, ¿no? Escalando, respondiendo preguntas, encontrando nuevas, y el límite pues está hasta que uno se rinde.
¿Es verdad que su padre le dijo un día, tú trabajarás en la NASA?
Pues es verdad, es verdad. O sea, parece increíble, pero esto ocurrió cuando tenía 13 años y en Villanueva de Sigena, un pueblecito pequeño de 400, 500 habitantes, pues al volver con las notas del colegio, pues debían ser muy buenas. Y mi padre orgulloso dijo, tú llegarás a la NASA, escucha lo que te digo. Y a mí me sentó aquello fatal, porque ponía en mí una presión como que nunca era suficiente, ¿no? O sea, en vez de celebrar lo que le llevaba, me ponía el siguiente reto, que... 15 años más tarde, 10, 12 años más tarde, pues estaba en la NASA, ¿no? Y él me lo recordaba, decía, ¿te acuerdas lo que te dije una vez, no?
¿Qué hacía usted en la NASA?
Pues yo soy físico, me doctoré en astrofísica en Francia, en Toulouse, y de allí me fui a trabajar a la NASA. Mi especialidad son las radiaciones gamma, son radiaciones de alta energía que vienen pues de la radiactividad, o de las grandes explosiones de estrellas o colisiones de estrellas, ¿no? Y entonces ahí en la NASA lo que hacíamos era, trabajamos en instrumentación, telescopios que iban a bordo de satélites para observar estas radiaciones y también el estudio y el análisis de estas radiaciones.
Apasionante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, allí el día a día pues era la radiactividad, el centro de la galaxia, lo que viene fuera de la galaxia, lo que puede ser pues una supernova, o sea, los temas eran no muy mundanos, o mundanos pero de otro universo, ¿no?
Yeah. Y buscaba algo más nuevo, ¿no? En este caso, me imagino, ¿no? Para abandonar la NASA, un buen día abandona la NASA y acaba usted siendo, a día de hoy, el CEO de una farmacéutica como es Sistine, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que hoy la vida, creo que estar preparado para hacer cosas diferentes.
Pero es,
¿no?,
curioso, ¿eh? ¿Cómo va de la NASA a ISDIN? ¿Cómo se produce ese viaje?
Sí, a mí siempre me preguntan, cuando me preguntan esta pregunta, yo siempre digo lo mismo. Digo, ISDIN, somos líderes en fotoprotección solar. El sol es una estrella. ¿Quién mejor que un astrofísico de la NASA para protegernos de una estrella?
Se, ¿no?, lo he hecho yo oír bien esto, ¿eh? Sí, la, sí, próxima vez avíseme, le pongo una música de fondo. No, es una broma, ¿no? Son grandes los retos, ¿no?, para el CEO, para el máximo representante de una empresa farmacéutica ahora mismo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, además en el momento en el que estamos, ¿no? Porque ISDIN, que es una compañía muy conocida y muy respetada, pues en el ámbito nacional, ¿no? Y nos conocen pues por nuestros fotoprotectores y todos nuestros productos para la piel. Ya desde hace unos años quisimos llevar ISDIN fuera de nuestras fronteras y empezar una expansión que se ha llevado a cabo por Latinoamérica, por Europa, también por China, por Estados Unidos. Y la verdad es que a día de hoy ya más del 50% de las ventas vienen de fuera de España.
¿Y todo eso en cuánto tiempo?
Pues en los últimos 8 o 10 años.
¿Y como tenía un rato libre, no?
Sí, exacto.
Como tenía un rato libre, se fijó en algo que usted conocía muy bien desde muy pequeño, ¿no?
Pues sí, mira, los ratos libres son muy escasos. Tengo que decir que, bueno, los fines de semana, las vacaciones y también a veces esos viajes de 20 horas, cuando te vas a la India, te vas a China, que son viajes, inacabables, pues aprovechaba pues para hacer mis correcciones y mis comentarios al equipo, ¿no? Y todo empieza pues un día cuando encuentro un libro que tiene unas fotografías y que son las fotografías de la sala que mi abuela me contaba cuando era pequeñito. Y ese día es como un clic que digo, oye, pues ha llegado el momento, porque con todas estas fotos y la tecnología que ve ahora, se puede intentar recrear esa sala.
Claro, déjeme decirle a nuestros oyentes que hemos hablado de su carrera como astrofísico, de su carrera como CEO de ISDIN, pero que en realidad no le hemos invitado ni por una cosa ni por la otra, sino por ser el productor ejecutivo de una película y el realizador de un sueño, que es el sueño de Sigena, ¿no? Efectivamente, esa capilla, que algunos han bautizado como la Capilla Sixtina del Romántico, usted no la vio como tal de pequeño, pero sí vio unas fotografías que, si no tengo mal entendido, eran en blanco y negro, y que decidió restaurar esa capilla.
Exactamente, exactamente. Ese lugar, cuando a mí me lo describían de pequeñito, me lo describían de una manera que decía, esto tiene que ser maravilloso, pero increíble. Pero al mismo tiempo notaba pues como una pena, un lamento, ¿no?, en la abuela, uh-huh, y que decía, ostras, esto no lo veremos nunca más. Porque decía, ¿y crees que algún día...? Pues, y yo lo daba como por perdido, esto como imposible, ¿no? Y estaba casi hasta obsesionado, ¿no? Hasta que un día tuve como un sueño de pequeñito, a los 9 años, y dije, abuela, cuando sea mayor, ayudaré a reconstruir Sigena, ¿no?, que había sido quemado en la Guerra Civil, ¿no? Y efectivamente, y es años más tarde, que está completamente inconexo con ese sueño, como todo en la vida, ¿no?, porque yo he llevado mi vida, he hecho mil otras cosas, uh-huh, pero un día se despierta otra vez esa curiosidad, ese interés, y ahí empieza el proyecto, con ese libro y con esas fotografías que me hacen ver que es posible intentarlo.
Es un trabajo durísimo, de mucho tiempo, me imagino. Ha tenido que hablar con infinidad de personas, ¿no?, para llevar a cabo una reproducción lo más fiel posible, ¿no?, a cómo era originalmente.
Pues mira, yo te diría que si hubiera sabido al principio todo lo que era de trabajo, pues a lo mejor me hubiera echado atrás, porque yo creo que era un poco la ingenuidad y la osadía que se juntan ahí para empezar algo que yo pensaba pues que era muy difícil, pero que era factible, y que, bueno, una vez te metes, empiezas a conocer personas y lugares que te van ayudando y pasando al siguiente nivel, y pasan pues mil cosas, mil aventuras, pasos adelante, pasos atrás, frustración, alegrías, hasta que al final pues conseguimos pues un resultado que creo es espectacular.
Me imagino que hay mucho miedo también, ¿no?, durante el camino a no poder acabarlo, ¿no?, porque realmente es una obra importantísima la que han llevado a cabo.
Pues sí, a ver, la envergadura es tremenda, porque estamos hablando, pues no de cualquier cosa, sino probablemente de la Capilla Sixtina del 1200, del románico.
Del románico, sí.
Una obra inmensa a nivel técnico, porque es una pintura realmente extraordinaria, que no hay nada parecido. Estamos hablando de no de un románico, que es lo que se estaba haciendo entonces, sino una mezcla de románico con bizantino, con una techumbre increíble, techumbre árabe maravillosa, y después unas dimensiones, estamos hablando de una sala con muchos metros cuadrados, o sea, la dificultad técnica, pero después la cantidad de trabajo y de horas que hay es realmente brutal.
¿Cuánta gente implicada?
Pues mira, a lo largo de los años ha habido muchas personas que se han unido, que después han contribuido pues en algunas partes, después otros que se han sumado, pero bueno, como mínimo yo diría que ha habido tres equipos distintos, como se ve un poco en la película El sueño de Sigena, ¿no? Tres equipos bien diferentes, ubicados en lugares distintos, con personas, bueno, pues son, lo que vemos en la película son las personas, pero que tenían también su gente que trabajaban y sus especialistas.
Hace bien en recordarnos que eres una película, hace bien en recordarnos que la película se llama El sueño de Sigena, y hacemos bien nosotros en decir que la gente que quiera ver esa película lo puede hacer de manera bastante cercana. Creo que es este jueves. Hay tres proyecciones, una en Barcelona, en creo que era el...
Gran Sarriá, las siete y media.
Exacto, las siete y media, también en Lleida y en Igualada.
Siete y media, Gran Sarriá, también está en Igualada, efectivamente en el Alpicat, en Lleida.
¿Por qué decidió ya no restaurar esta capilla, sino además hacer una película al respecto?
Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Porque, a ver, yo nunca había pensado que esto acabaría pues en una película. Yo pensaba, bueno, pues vamos a seguir trabajando en estas pinturas, que siempre lo hemos hecho con mucha discreción, porque yo no quería que esto interfiriera pues con ningún tema público, porque lo que quería era ver el resultado, ¿no?
Claro.
Y yo pensaba, bueno, algún día cuando acabemos, lo que haremos pues será pues una rueda de prensa o darla a conocer pues a través de algún periódico. Pero pues un día coincide que conozco al director general de Radio Televisión Española, a Eladio Jareño. Me reúno con él y le explico el proyecto que estamos haciendo. Él se queda muy impresionado y dice, ¿por qué no hacéis un documental? Y digo, ¿un documental? Pero si yo nunca había pensado ni sé cómo hacer esto, ¿no? Y me dice, no te preocupes, yo te presentaré productoras, haces, bueno, pues eliges la que creas que te encaja mejor, hacéis un proyecto y si encaja televisión lo financiará. A raíz de ahí encontré a Javier Atance, de BNC, productora BNC, que creo que es una de las productoras más antiguas de Cataluña y creo que de España.
Y con una trayectoria brillantísima.
Brillantísima, sí. Y ahí Javier entiende perfectamente la dimensión del tema y casi llorando me dice, bueno, pero esta historia del abuelo, de vivir con los abuelos de Aragón, dice, sí, mis abuelos son de Aragón, yo viví con ellos, casi llorando. Y dice, me veo aquí reflejado. Esto no hay que hacer un documental, hay que hacer una película documental. Y yo no tenía ni idea de la diferencia, pero ¿esto qué es? ¿Qué diferencia tiene? Y dice, pues mira, tres cosas. Una es que el formato no es para la tele, es para gran pantalla, con una tecnología completamente diferente.
Claro.
Dos es la duración. Un documental son 50 minutos, esto va a ser como mínimo hora y media. Y tres, el presupuesto. Dice que esto es 5 o 6 veces más caro. Y digo, bueno, ya vamos a tener financiación. Y la verdad es que tuvimos suerte porque Radio Televisión Española financió, el Ministerio de Cultura ha financiado, y después Javier y un servidor pues también hemos financiado con nuestras productoras. Pero la siguiente cosa mágica que aparece en esta película es el director. Porque en búsqueda de un director para la película, yo veo el tráiler de Caravaggio, que me enamoro. Me dice, Javier, ¿has visto esta película? No la había visto, pero veo el tráiler, me enamoro y le digo, oiga, ¿por qué no metemos a este equipo de Caravaggio en la película? Claro. Dice, pero son de Italia.
¿Y
digo, bueno, hablemosle, igual se enamoran del proyecto. Y 2 días más tarde me llama y dice, oye, que se han enamorado. Jesús Garcés, el director de Caravaggio, que vive en Roma y es original de México, que quiere venir a conocernos. Y ahí se produce la magia porque incorporamos en el equipo un director realmente de lo mejorcito que hay en el mundo a nivel de arte.
Qué curiosa es la vida, ¿no? Estaba pensando de un proyecto tan personal a algo tan sumamente público y con tanta trascendencia y con tanta consecuencia, por otro lado, ¿no? Es fantástico la evolución, ¿no?
Pues sí, sí. Yo esto le llamo a veces la alineación, como soy así astrofísico, la alineación de los planetas, ¿no? Porque pasan cosas, cuando los planetas se alinean, pues pasan cosas mágicas. Y yo creo que aquí, en este proyecto y en la película, hay mucha magia.
¿Cómo es esa Capilla de Sigena?
Pues mira, es maravillosa. Yo creo que es de lo más hermoso que hay en arte. Me he pasado años buscando referencias en todo el mundo, a nivel de los techos, a nivel de las pinturas, y tengo que decir que hay muy pocas cosas que se le parezcan, desgraciadamente para mí, porque eso me ha supuesto más esfuerzo, pero por otro lado es la belleza increíble de ese lugar, ¿no?
¿Qué ha sido lo más difícil?
Pues mira, lo más difícil, hay varias partes, ¿no? Una ha sido el ir evolucionando la técnica, intentar revivir al maestro de Sigena. Porque mi obsesión no era vamos a colorear unas fotos o vamos a quedarnos aquí con algo que ya esté bien. Yo lo que quería era dar vida al maestro de Sigena. Y para eso un poco mi obsesión era que no se me escapara ningún detalle relevante. Y eso ha significado pues un proceso iterativo, ¿no? Que cuando piensas que ya se ha acabado, al final ya tienes una técnica y una comprensión mucho más evolucionada que al principio. Tienes que volver a empezar, de nuevo hay aprendizaje, entonces hay como dos o tres ciclos, y me quedaré en tres para que nadie se asuste, como mínimo tres ciclos de evoluciones para llegar a un nivel que creo que es fabuloso.
¿Qué dicen en Sigena? ¿Qué dicen ahí?
Pues mira, en Sigena están emocionados, está la gente se ha sorprendido, primero porque no conocían el proyecto.
Ah, eso no les ha sido una sorpresa para ellos.
Total, wow. Total. Ha sido una sorpresa, no lo conocían. Mira, la cosa, una de las cosas más bonitas que nos hicieron fueron pues unas dedicaciones de unas jotas, ¿no? Jotas al director, a Javier y a mí, agradeciendo, ¿no? Por la película, muy bonito. Nos dieron también unas placas el alcalde. Y hay una cosa, una anécdota que a mí me emocionó mucho, que es una señora que se me acercó y me dijo, mira, mi abuela y mi bisabuela, mi abuela entraba de pequeñita al monasterio, como tu abuela, y veía esa sala, y me la contaba. Y yo me he pasado también la vida, como tú, pensando cómo debía de ser ese sitio. Y dice, y ahora he visto la película y por fin veo lo maravillosa que es esa sala. Y me lo decía con lágrimas en los ojos. Y yo pensé, mira, me acabas de demostrar que todo este trabajo que he hecho ha valido la pena.
Y ahora, 12 nominaciones a los premios Goya.
Bueno, son 12, más que nominaciones, son candidaturas.
12 candidaturas, perdón. Sí, claro.
Hemos sido candidatos.
Pero está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Eso
está muy
indica
bien.
Claramente el nivel de la película.
Sí, sí,
evidente,
sí. A ver,
¿no?
Es una película que tiene, que realmente tiene mucha calidad. Es realmente sorprendente. O sea, que se ha cuidado. Mira, el director de Caravaggio ha incorporado toda la técnica que él usa para Caravaggio de cómo mostrar una pintura y cómo hacer que salga, que parece que sale de la pantalla, es realmente, eso es un disfrute. La dirección de arte con Carles Gusi, que realmente es uno de los mejores, perdón, director de fotografía, uno de los mejores directores de fotografía de España, realmente se nota, ¿no? Hay una fotografía estupenda. La banda sonora, Andrea Motis, su primera banda sonora, que la ha cuidado, o sea, es una danza de la banda, de la música con las imágenes y la historia que es realmente un deleite, ¿no? Y después, cómo ha montado toda la historia, el guión de Javier y cómo lo ha adaptado el director Jesús, que realmente te engancha desde el primer minuto y no te deja hasta el final. Es casi trepidante, ¿no?
Qué historia, ¿eh? ¿Qué historia esta? ¿Tiene usted pareja? No le voy a hacer preguntas personales, no se preocupe. ¿Tiene usted pareja?
¿Tú qué crees?
Yo creo que sí.
Ah, vale.
¿Sí?
Sí, sí.
No lo sé.
De hecho, en la película se ve como, gracias a mi mujer, ¿no? Y todo su apoyo, pues esto ha sido posible. Yo creo que un proyecto así, si no tienes una pareja y una pareja estable y que te da apoyo, esto no se puede hacer, ¿no?
Cuando usted se levanta por la mañana y le dice a su pareja, cariño, he pensado, antes de acabar la frase ya está temblando, ¿no?
Pues sí. Más que nada ya me mira con unos ojos como diciendo uy, 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 ¿no?
Porque me imagino que después de una labor como esta, un hombre como usted no se debe saber estar quieto. Es decir, que hay algo que se le ha metido en la cabeza ya.
Pues bueno, esto es el gusanillo, ¿no? Que cuando te entra no para, ¿no? O sea que sí, sí, yo sigo ahí inquieto con muchas cosas por hacer.
¿Pero más cine? ¿Más reconstrucciones de lugares? ¿Por dónde va usted?
Mira, yo creo que hay una de las cosas que cuando la gente va a ver la película, pues espera ver el resultado, ¿no? Y no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Pero siempre me dicen, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde se puede ver este lugar? Queremos verlo, ¿no? Y bueno, yo lo que me gustaría a futuro pues es poder dar al mundo, ¿no? A la gente que tenga interés y quiera verlo, la posibilidad de verlo todo el tiempo que quiera, disfrutarlo de la manera que le guste.
Eso nos tendría que dar una pista más, porque no acabo de ver de qué manera.
Bueno, la película cuenta pues todo un proceso, ¿no? Y toda la investigación, el proceso y el resultado. Pero después ir a verlo, ¿no? Tiene que estar ubicado en algún sitio.
Claro.
Y claro, aquí pues se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer realidad virtual, se pueden hacer pues experiencias con proyecciones de imágenes, hasta se podría llegar a hacer una sala física, ¿no? A los que le gusta tocar, ¿no? Yo quiero tocar, ¿no? No quiero virtual, quiero tocar. Hemos hecho una resolución, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho a una calidad de una resolución que aguantaría perfectamente una reproducción física y la persona que lo contemplara no sabría decir si eso ha sido pintado o ha sido hecho por ordenador.
Caramba, qué ganas, ¿no? Eso sí tiene, porque veo que eso ya no es una idea, sino que la idea ha evolucionado un poco y que seguramente ya hay conversaciones para que eso acabe siendo una realidad, ¿no?
Bueno, pues todavía hay conversaciones, pero muy, muy, muy iniciales. Pero bueno, yo espero que las instituciones o museos o personas que se dedican al mundo de la exhibición pues se animen a llevar esto un poco al gran público.
¿Cómo está evolucionando todo, eh? Es impresionante porque la técnica abre las puertas.
Es brutal, es brutal. Es que, a ver, yo siempre digo que el trabajo que hemos hecho es un trabajo para quedarse. Esto no es algo pasajero, que dices, bueno, ya está, dentro de una semana hablaremos de otra cosa. Esta sala hay una, con su historia y su valor artístico, que estaba perdida. Bueno, hay unos restos en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que son los restos que quedaron después de la quema. De la techumbre no quedó absolutamente nada. Pues bien, a partir de ahora tenemos la oportunidad de disfrutarla. Y espero que por los próximos 1000 años.
Caramba, señor Naya, menuda historia. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Qué vida tan afortunada, ¿no? Yo tengo la sensación de que usted es un hombre afortunado, es decir, que tiene la suerte. Luego, la suerte siempre hay que saber aprovecharla, ¿no? Y no le estoy quitando ni un puntito pequeño de mérito, ¿no? Es decir, pero la suerte sí que le ha posibilitado hacer una serie de cosas que usted ha sabido aprovechar muy bien. Y eso es estupendo, ¿no? Se debe sentir usted muy contento ahora mismo, ¿no?
Pues sí, porque si no hay suerte, esto, hacer un proyecto de 12 años... Si no hay suerte, por ejemplo, la salud, que te acompañe la salud, o que te acompañe pues tu familia, que te dé la estabilidad de tu pareja, o que puedas tener también los recursos para apoyar un proyecto así, o que te encuentres a las personas adecuadas en el camino. O sea, es lo que decíamos antes, Tony, la alineación de los planetas.
Oiga, ¿qué factor de protección me recomienda?
Pues mira, tú como estás muchas horas encerrado aquí en el estudio... Sí. Y no estás muy acostumbrado al sol.
No, pero no me diga un 50.
Un 50, 50 más.
Eso es mucho, hombre.
Hombre,
pero luego cuesta mucho que te ponerte moreno.
Pero te moreno igual, ¿eh? A ver, yo te recomendaría, mira, si te vas al verano, agosto,
sí.
Primero empiezas con una protección fuerte. Y después, cuando la piel ya se va haciendo más fuerte, pues igual puedes bajar a un 30.
Pues pero eso es como todo, ¿no?
Sí, 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 es como
o
todo.
O sea, la que te vas habituando, pues...
No, la piel se va defendiendo, va aprendiendo. Pero a veces hacemos barbaridades, que es que estamos todo el año encerrados en oficinas... Y después llega agosto, nos queremos poner modernos, nos quemamos y eso para la piel es realmente un ataque tremendo.
Es fatal, ¿eh? Sí, sí. Ahora le podría hablar sobre la NASA. Ahora, es que claro, con usted la conversación no se acabaría. Un día le vamos a proponer hacer una entrevista de una hora, separada en bloques de 20 minutos para cada una de sus facetas, ¿no?
Pues será un placer. placer.
Ha sido un placer de verdad, señor Raya, tenerle con nosotros. Recordemos, jueves lo podemos ver en Barcelona, en Lleida y también en Igualada, como estábamos diciendo. Espere que lo estoy buscando. ¿Sí? El sueño de Sigena en marcha ahora en el Gran Sarrià Multicines.
Gran Sarrià, a las 7:30. Nos vemos allí porque además estarán productores y algunos actores. O sea, va a ser un evento un poco especial.
Vale.
O sea, que os invito a todos a acudir.
Este jueves estaremos ahí. Un placer, señor Raya.
Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. No sé si usted tiene mucha prisa o no, pero si puede escuchar la radio, le recomiendo mucho que se enganche a Radio Estel, porque ahora viene una persona también interesantísima como usted, ¿no? Vamos a continuar con el listón bien alto del interés. Nos visita uno de los autores con más libros en español que existen. Tiene más de 600 y además muy reconocido. Jordi Sierra Fabra es nuestro siguiente invitado aquí en el programa. Un placer, señor Raya.
Un placer y seguiré conectado. Muchas gracias.
Seguimos hablando. Dame una patita a pausa. Tornem immediatament aquí a Radio Estel. Això és el Tot anirà bé.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Radio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molts dies, ja ho sabeu, reincideixo a parlar-vos de l'estalvi de l'aigua i de l'important que és no fer-ne mal ús. És per això que em va cridar l'atenció, ara fa uns dies, una notícia que llegia a un diari. Existeix un sistema de rentar el cotxe, però sense aigua.
L'aigua i tu.
I és que hi ha una empresa a Girona que ha trobat la fórmula amb un producte i servei que és capaç de netejar qualsevol mitjà de transport sense utilitzar aigua, precisament perquè l'estalvi d'aigua s'ha convertit en els darrers anys en una de les necessitats més urgents per gran part de la societat. Això ho aconsegueixen, expliquen, gràcies a un producte biodegradable que utilitza substàncies que no perjudiquen el medi ambient i que aconsegueixen acabar amb la brutícia sense utilitzar ni una gota d'aigua. El producte líquid emulsiona i embolica les partícules de pols i les elimina. La neteja exterior destaca perquè no genera cap tipus d'abocament residual. Els productes que s'utilitzen enceren, impermeabilitzen i donen una nova lluentor a tots els materials tractats. No em feu preguntes sobre com funciona això exactament perquè no us ho sabria respondre. En tot cas, la notícia em va cridar l'atenció i avui l'he volgut compartir amb tots vosaltres. Ah, i un últim apunt, si opteu per netejar el cotxe a casa, feu-ho amb galleda i esponja i intenteu evitar, en pro d'aquest estalvi, la mànega d'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
I passen 3 minuts de 4:45, em deia el nostre següent convidat, quan parlàvem del nostre anterior convidat. Hi ha gent molt curiosa, no? Hi ha gent molt interessant a la vida. De fet, la vida està plena de gent interessant i segurament, senyor Sierra, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Segurament ens creuem a diari pels carrers amb una infinitat de persones.
Sí, sí, jo sempre ho penso. Sempre pensem que la gent que hi ha tot arreu és anònima i a darrere cada persona hi ha una història.
És veritat.
I malgrat siguin senyors o senyores normals i corrents, també et poden explicar. Jo com a escriptor sempre dic que et pot explicar una història meravellosa, un camperol del Tíbet,
sí,
com un indígena del Cauca colombià, com una senyora que estigui a Sud-àfrica picant la terra. Tothom té una història per explicar i un bon escriptor té que ser que sàpiga escoltar.
M'imagino. A mi m'ha agradat molt sempre mirar la gent al metro. Quan vaig al metro,
sí,
allò que vas mirant a tothom, i penses això, no? Cadascú...
Jo també ho faig, això. Sí. A vegades em passo, perquè a vegades em quedo mirant alguna persona i em diu la meva dona, un dia tancaran la cara. Perquè no miro un segon, no. A vegades me'n quedo enganxat. Sí. Perquè em fixo en com vesteixen, com parlen, els gestos, perquè això per les novel·les va molt bé.
Clar, o sigui, vostè és, d'alguna manera, un inspirador No, un inspirador, un inspirat, en aquest cas, social, no? És a dir, va pel carrer buscant arguments per a les seves novel·les.
Sí, sí. Aviam, algú normal surt de casa i pensa, està núvol, avui plourà, demà el paraigues, nena. I jo, en canvi, veig núvols i veig llibres. Veig fantasies i veig coses pels nanos i sempre tinc la parabòlica posada.
És que vostè... Poca... Bueno, dic jo, 600 llibres. Senyor Sierra, 600 llibres són molts llibres.
Bueno, l'any que ve farà 50 anys. Sierra i Fabra, no em tallis el nom.
Sierra i Fabra, disculpi.
Sí, Sierra disculpi. I Fabra.
Tot ho té llarg, vostè.
No, és que saps què passa? Que jo sempre dic... No li dieu Gabriel García, el García Márquez.
Té tota la raó.
Jo sóc Sierra i Fabra. El Jordi, si vols, el traieu, però...
No, home, no. Senyor Sierra i Fabra.
Sierra i Fabra. Sí. La veritat és que són molts llibres, ja ho sé, però és que m'agrada escriure. Jo mai vaig voler batre cap rècord, només volia ser feliç. I és el que sóc, perquè faig el que m'agrada, que és escriure tot el sant dia. Viatjo, agafo avions, el que sigui, llibret a la mà, sempre parint històries, sempre. Per tant, el meu és com una obsessió meravellosa. I l'any que ve farà 50 anys del meu primer llibre. Que serà un any molt maco perquè hi ha previstos homenatges, publico la meva autobiografia, publico un còmic sobre la meva vida, publicaré una antologia poètica... Bueno, al final d'any es farà un homenatge al Palau Robert de Barcelona, que serà la culminació de tot l'any Sierra i Fabra, o sigui que serà maco.
Que bonic, eh?
Sí.
A mi aquestes coses sempre em criden molt l'atenció del fet íntim de l'escriptura,
sí,
a l'exposició,
sí,
d'un escriptor d'èxit, sí, com és vostè, no?
Bueno, d'èxit, no sé si sóc... Jo vaig, aviam, un escriptor d'èxit surt pel carrer i tothom el reconeix. Jo era conegut fa 40 anys, quan era comentarista musical, i diria disc, després, o Popular 1, o inclús vaig fundar Superpop.
Quan... Vostè va fundar Superpop?
Sí, cofundador.
Ah, sí, l'Ada Carpetes amb la imatge del Leif Garrett.
Ja ho sé, ja ho
se'n recorda?
Sí, home, sí, coi. Aviam, jo era el cofundador. Les peles, el dueño era el senyor Mariano Nadal, que era un geni, i jo era el que estava al seu costat, i en aquell moment vam parir. Ell la va parir i jo estava amb ell. Va ser una cosa 50...
Va ser tot un fenomen, Superpop.
Sí, per això, sí. Però jo venia del món de la música rock, soc rocker. Per tant, jo en aquella època, claro, la gent em veia fotografiat amb el Freddie Mercury, amb el Leonard Cohen, i llavors sortia pel carrer. Sí que em coneixíem, però quan vaig deixar la música, només per fer novel·les, sempre he sigut molt discret, no m'ha agradat mai aparentar, no vaig a televisió a fer tertúlies, només m'agrada viatjar i escriure. Per tant, no crec que sigui un autor d'èxit. Soc un autor, diguéssim, reconegut per una tasca que he fet, perquè he vengut milions de llibres, no per guapo, sinó perquè...
Però milions, eh?
Per la gent li agrada.
Milions. Jo que tinc un cert contacte amb la indústria editorial, per altres raons, em fa molta gràcia perquè parles sempre quan arribes a la segona edició. Que la segona edició és tot un... És...
Jo tinc, aviam...
Miri, a Campos de Fresas,
sí,
sent una edició. El asesinato del profesor de matemáticas, 62 edicions. Sí. Kafka i la muñeca viajera, 61 edicions. Llamando a las puertas del cielo, 27. Noche de viernes, 56. La piel de la memoria, 53.
Bueno, si sumes els meus primers 20 llibres, són més de 1.000 edicions.
Ja
1.000 edicions els primers 20. I amb els primers 100 llibres més venuts meus... Són 2.500 edicions.
Quina passada, eh?
Una passada. Són xifres bastant abrumadores, però repeteixo, amb 50 anys. No, això no es fa en un dia, eh? Vull dir que no he sigut mai un autor que de sobte ha tingut un best-seller, ha vengut 10 milions de llibres. No, no.
Però sempre ha sabut escriure,
sí,
per connectar amb la gent.
Sempre, sempre. Llavors, vull dir, poc com el d'un llibre... Jo no dic que faci best-sellers, que faci long-sellers. Perquè molts d'aquests llibres tenen... Per exemple, el jove Lennon el vaig publicar l'any 88 i se segueix venent.
Yeah.
En un lloc anomenat Terra el vaig publicar l'any 82. Fa 39 anys se segueix venent. A Noche de Viernes, nit de divendres, el vaig publicar l'any 93, fa 28 anys. La Xica Jalambre en té 20. Camps de Maduixes, Camps de Fresa, en té 24. I se segueixen venent. Això vol dir que els llibres, en aquest cas, són long sellers, no best sellers.
Com reconeix una bona història, vostè?
Intuïció. És pura intuïció. Jo no crec en la perfecció, crec en l'instint. Jo cada dia llegeixo el diari i em surten tres novel·les de llegir el diari. Tres novel·les.
Qui era qui deia allò? Sí. I era molt famós, eh? Que la inspiració m'agafi treballant.
Sí, sí, sí. Home, no, és que és veritat. Vull dir, és que... Sí, ja dic, la parabòlica posada tot el dia. Llavors agafo el diari i jo no busco novel·les, històries. No busco articles, busco històries. I entre el que llegir el diari, el que a mi se m'acut, i parlar amb la gent, em nutreixen de coses, però cada dia. El problema és separar. Diguéssim que el meu cap és com un sembrat. Cauen llavors, i de cada 100 llavors només n'agafen terra 20, i en broten 5 i n'escric una. O sigui que les llavors t'han de caure constantment. I a més no és igual fer ciència-ficció, que novel·la policiaca, que novel·la històrica, que novel·la realista. Cadascuna té el seu tarannà. Llavors és l'instint el que em diu, fes aquesta o fes l'altra. I ja està, i sóc ràpid escrivint.
Estava pensant que en 50 anys ha canviat la manera fins i tot de com escriu, el suport en el que escriu, no?
Bueno, fins l'any 94 era màquina d'escriure, em va costar molt canviar, moltíssim, ho reconec. Apple em va tindre que fer un ordinador vertical perquè amb l'horitzontal no sabia escriure.
Ah, sí?
Sí, perquè jo tenia quan tinc el foli i la màquina d'escriure, tinc un ritme mental de dir quants folis porto aquest capítol i sé quan tinc que tallar o no tinc que tallar. I el seu un ordinador horitzontal no veia el text que sortia per dalt, diguéssim, o sigui, se'n perdia. Llavors perdia el ritme de treball. Llavors Apple em va fer un ordinador vertical on jo sabia que cada vegada que que acabava un full, pum, sortia l'altre. I amb això tenia controlat el... Ara ja no passa. Però en aquell moment, sí, en aquell moment em va costar molt. I el 1 de gener del 94 vaig començar a escriure amb ordinador. Primera vegada que vaig fer amb ordinador.
Déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Parlem de Magda Ventura, no?
Bueno, no personatge meu, sí. Magda Ventura...
Dos de tres, no? Perquè ha sortit el segon d'una trilogia, no?
Sí, bueno, en faré més, eh? Vull dir que... Aviam... Jo tinc un personatge que es diu Miquel Mascarell, que té molt èxit, que ahir vaig acabar el número 14, que és el de l'any 23.
Uf.
Perquè el de l'any 22 ja està fet. Vull dir que, o sigui, quan surt un llibre del Miquel Mascarell, jo ja tinc entregat el següent de l'any següent.
Que fort, eh?
Sempre. No, jo no vaig just mai. Sempre treballo amb antelació, m'agrada fer les coses bé, i que l'editorial tingui temps d'editar-ho com Déu mana, sense gol i sense res. Llavors, el Miquel Mascarell és un personatge masculí, policia, ex-inspector republicà, les llibres passen a la postguerra espanyola, i el meu fill, que és un pesat, sempre em deia, diu, papa, ja està bé de postguerra, cony, fes algo actual, estima, un llibre policiac que passen avui en dia, per en temes d'avui en dia. I un dia vaig parlar amb l'editorial, Miquel Mascarell és de Random House, vaig parlar amb els d'Univers, i vam dir... fer un nou personatge. I així va néixer el Magda Ventura. O sigui, el Miquel Mascarell és un home, Magda és una dona. Ell és policia, inspector represaliat perquè va estar jutjat i sentenciat a mort, i la Magda Ventura és una periodista d'investigació. Uh-huh. Llavors són llibres que passen avui en dia. I llavors vaig parlar amb l'editorial i vaig dir, d'entrada farem tres llibres. Si funcionen,
en farem més.
Ja en farem més. I vaig fer els tres. Vull dir, el tercer, el de l'any que ve...
Ah, ja també està fet.
Sí, està fet. Home, va, suposat.
És un estè magnífic.
No, quan surt...
De veritat, eh?
Quan va sortir el segon, al setembre, en català i en castellà a l'octubre, i l'editorial, agrament, ja tenia el tercer, que es diu La connexió amb Maltesa. Perquè, a més, és una trilogia en la qual el personatge es presenta. El primer llibre, la conspiració del Coltan... El coltan és un mineral que a Àfrica hi ha mines amb nens esclaus, no sé què, i és amb el que es fan els mòbils i molt, és indispensable avui en dia. Uh-huh. I llavors en aquesta novel·la plantejo un cop d'estat a Àfrica, Burkina Faso, bueno. Però també plantejo qui és el personatge. Magda Ventura, li van matar el promès abans de casar-se, quan tenia 29 anys, han passat 13 anys, ella va acabar mig boja, no sabia què havia passat, se'n va anar de corresponsal a l'Afganistan, allí amb un atemptat taliban quasi la maten, l'estómac li va sortir tots els budells, tal i qual. En la segona novel·la, que és la que ara he publicat, la conjura d'Herat, la Magda Ventura s'enfronta al seu passat i descobreix què va passar a Afganistan, aquell atemptat terrorista. I parlo del tràfic de drogues.
Uh-huh.
I el tercer llibre descobreix qui va matar el seu promès. Però amb això tanquem tota la història de la presentació de la Magda Ventura. I el tercer llibre va de tràfic d'armes, que la gent no ho sap, però Espanya és un dels països avui en dia on es fabriquen més armes, es reciclen més armes arreu del món, i surten barcos de València o de Barcelona en van detindre un fa un any i pico a Creta, carregat d'armes, que anava cap a Sudan, i venia de Barcelona. I van desactivar un taller clandestí a Múrcia, amb ramificacions de tota Espanya, on arreglaven armes. Per tant, el tercer llibre també és un tema molt actual, que és el tràfic d'armes. I el bo és que ha sigut que vaig fer tres llibres, i res més sortir el segon, l'editorial ja em va dir, ja em pots fer tres més.
Ah, o sigui que ara ja està escrivint el quart.
Estic pensant el quart.
A pensar el quart.
Sí, perquè el quart el tinc que entregar al setembre de l'any que ve. Quan surti el tercer, tinc que entregar el quart. Això vol dir que el faré...
Clar, si no em fallen els càlculs, vostè ara té dos llibres que ja tenen data de publicació, però que encara no han sortit.
No, claro. Però, perdona, en tinc molts més. Pensa que aviam, tots els llibres de l'any que ve, el 2022,
sí,
que n'hi ha dos de música, dos infantils, tres juvenils, dos adults, tot això ja està fet des de fa un any. La gent es pensa que un escriptor fa un llibre, l'entrega a l'editorial, es publica... S'està tocant...
Perdó, en molts casos és així.
Sí, perquè...
En molts casos és així.
Però jo, tot el que he escrit aquest any, 2021, sortirà com a molt d'hora el 23. Dos anys tiren uns llibres en preparar-se, per anar bé. Dos anys. I a vegades tres, quatre o cinc. Perquè jo faig un llibre, l'envio a una editorial, l'editorial se'l llegeix tres mesos, els hi dono per llegir-ho. Si els agrada, em diuen, l'any que ve està programat ja. T'hem de ficar l'any següent. Sempre són dos anys per sortir. Per tant, el que la gent diu, quan diuen el teu últim llibre, és un llibre publicat.
Clar.
Però escrit, ni fet 15 més, a lo millor.
Però aleshores fer la promoció d'un llibre no és molt difícil? És a dir, és veritat que vostè està responent les preguntes sobre l'últim llibre publicat,
sí,
però des de la publicació d'aquell llibre, des que vostè va acabar aquell llibre fins que es publica, han passat potser dos anys, i ha escrit vostè no sé quants llibres més.
Exacte, a vegades tinc que anar darrere i dir, aviam, perquè la gent em pregunta...
Se li barregen les coses.
Aquest personatge, però, clar, a vegades ja li fiquen tantes vegades Miquel, Joan, Pere, Maria, els personatges, que no me'n recordo de si una... El prota, sí, clar. Però no me'n recordo si una es diu Maria, o si Josep. Per tant, és un... I a vegades, clar, la Magda Ventura, m'agrada més parlar del tercer, que és el de l'any que ve, que del segon, que acaba de sortir ara.
Clar.
Això és un problema a vegades, però bueno...
Home, l'editorial deu dir... Bueno, que, home, deixa'm dir-li, aixeca expectació.
Sí, sí, clar.
Això sí, tota l'expectació.
Clar, la gent que ha llegit el 2 i el 2 ja saben que en el tercer descobriran el misteri final. Qui va matar el promès de la Magda.
Val.
I amb això tancarem el cercle inicial de presentar el personatge.
La primera part de la trilogia... No sé com dir-ho, això. Però anava a dir... Jo havia entès que era una trilogia.
No, és una trilogia,
no
és. Inicial.
Inicial.
Però com que això ha funcionat i la gent li agrada...
Amb vostè tot redissenya una mica, eh? Està molt bé, això, eh?
Sí. Jo mai dono res per sentat. Vull dir, sempre m'agrada fer les coses i quan funcionen segueixo amb l'altre... Però sempre amb antelació, amb temps, mai he fet cap llibre de pressa corrent. Soc ràpid escrivint, però lent pensant. Hi ha llibres que he estat dos anys per investigar. Aquest llibre de la Magda Ventura, el segon, la conjura d'Herat, que passa a Afganistan, la investigació va ser bastant ràpida. Però el tercer, el de l'any que ve, em vaig haver de llegir 200 cables de la Wikileaks amb ucranià, amb romanès, amb albanès, traduint-me'ls al Google Translator, perquè la trama internacional del tràfic d'armes és complicadíssima. I llavors la documentació, a vegades, vaig publicar un llibre l'any passat que es deia El gran sueño, que són cinc nanos que se'n van de Barcelona a Nova York l'any 1881, emigren a Nova York. Clar, com es vivia a Nova York aquella època? Quan valia dormir?
Sí, la documentació
dos anys,
del llibre.
Aquí. Dos anys de documentació. Uf. I me'n vaig anar a fer el guió a Nova York. Volia fer el guió allà per tindre l'energia i les vibracions.
I en quant de temps el va fer?
No, escriure soc ràpid. Un llibre com un llibre de Magda Ventura, del Miquel Mascarell, com a molt són tres setmanes d'escriure'l.
De debò?
D'escriure'l, a escriure'l. Pensar, ja et dic, puc estar
mesos. No, el titular de la... Si això fos una entrevista de diari... Jo, el titular, hauria posat «Soc ràpid escrivint, però l'hem pensat».
Sí, clar.
Perquè és molt bonica aquesta, aquesta manera.
Clar,
és a dir, que hi ha un gran procés.
És que el llibre, escriure, aviam, escric des que tinc 8 anys. Per mi escriure és, no sé, és com respirar, vull dir, no em costa. Però, clar, un llibre es té que pensar, es té que fer un guió previ. Els guions d'aquests llibres de la Magda Ventura, el guió fet a mà, són 100 fulls.
Yeah.
100 fulls fets a mà, perquè a cada capítol està tot, diàlegs, escenografia... És com un director de cine,
clar,
que té tot al cap i només té que començar... Quan escric un llibre, L'únic que fa és explicar una pel·lícula que només hi vist jo. Com, i l'explico i gestos.
Com va ser el seu primer llibre? Com va sorgir? Perquè amb 8 anys, no? Efectivament, no,
amb 8 anys sí, tenia, bueno, tenia 3 anyets, ai, 8 anyets, estava en un hospital, vaig travessar una porta de vidre, em vaig quedar sense el braç esquerre, pràcticament, tinc aquí una cicatriu, se'm va caure mig nas, vull dir que, i vaig fer una novel·la de 3 pàgines.
De 3 pàgines?
Sí, jo llegia molt. A mi em va salvar la vida llegir. Una de les meves frases famoses és llegir em va salvar la vida, i escriure li va donar un sentit.
L'he vist avui en una d'aquestes conferències del BBVA?
Sí. No, Aprendemos Juntos.
Aprendemos Juntos.
Publicada per al País. BBVA...
Però deixa'm dir-li que aquesta frase sí. També l'he llegit. Sí.
La gent diu BBVA, però no. És Aprendemos Juntos i ho ha publicat al País. BBVA és el que deuen pagar, però res més.
Ah, potser sí. Potser és el patrocinador.
Sí, sí, que no es pensin que estic al sou de BBVA, perquè no és veritat. No, jo llegia molt quan era criu. Devorava llibres, i això va ser el més important, perquè jo era un mal estudiant i no tenia accés a carreres ni a coses d'aquestes. Soc fill únic, família humil... Uh-huh. Llavors, amb 8 anys, vaig començar a escriure, però clar, em vaig xocar amb el meu pare, que m'ho va prohibir, em va dir que moriria de gana, una escola repressora franquista que em va anul·lar... Bueno, va intentar anul·lar-me com a persona, però a la Fundació Sierra i Fabra, que passar a estar aquí a Sants, a la plaça de la Olivereta, a la Fundació Sierra i Fabra, la gent quan ve i veu el museu, veu els llibres que jo havia escrit ja amb 9 i 10 anys, de 100 pàgines cadascun. De 100 pàgines.
Déu-n'hi-do,
Per tant, jo era un escriptor segur, però la gent em deia que no, que mai ho seria.
Però aquesta és una història, jo crec que de la que tots hem d'aprendre, no? Primer...
Bueno, per això ara es fa la meva vida un còmic, perquè els nanos diuen que sóc un exemple de superació, de lluita. Clar, jo era tartamut, a més, de nen.
Això m'han dit.
I vaig arribar a ser doctor de ràdio. El que té gràcia, perquè de jove no podia parlar. Era un tartamut d'aquells de quedar-me trabat i no poder respirar. I ho vaig superar. I a la vida he superat un fotiment de coses fins a aconseguir el que volia, que era publicar llibres i viure d'escriure. Perquè, clar, a vegades no és únicament publicar llibres, hi ha molta gent que escriu. I són metges, advocats, mestres... Però viure només d'escriure, que és el que jo volia. No volia fer una cosa que odies tot el dia... I al cap de setmana fer el que m'agradés. No, jo volia que tota la meva vida m'agradés.
A més, ho pot fer un vulgui, no? Que és una de les coses que són fantàstiques, no? El fet d'agafar un ordinador...
No, l'ordinador no, quan viatjo no
m'agrada. Anava amb ordinador.
No,
la llibreta
i vol. Llavors, claro, quan agafes un avió i te'n vas a Bogotà 12 hores, a Santiago de Chile 15 hores, són viatges llargs.
Sí, sí, però un cop ja hi és allà...
A mig món, no, en els avions treballo.
Ah, també els avions.
No, els avions, amb 15 hores, em monto la paradeta.
Però fixi el que donen de si els avions. Els avions acaben de ser doblement protagonistes en aquesta hora. Perquè en aquesta hora abans hem entrevistat el senyor Naya, que és, entre moltes altres coses, com li he dit quan vostè arribava, el productor executiu d'una pel·lícula. Uh-huh. I aquesta pel·lícula em diu que ell, com a CEO d'Isdin, ha de fer viatges, que a la Índia 20-25 hores d'avió, que moltes d'aquestes històries havien sorgit d'aquests viatges, no?
Jo faig viatges, mira, quan vaig estar a Samoa,
sí.
36 hores. O sigui, Barcelona, Amsterdam, Los Angeles i Los Angeles, Apia. 36 hores són moltes hores per perdre-les. La vida no es pot perdre ni un segon perquè se'n va volant.
Clar.
Llavors jo m'enduc els deures fets, m'enduc tot el material, sempre demano finestra i em monto la paradeta, la gent al·lucina, flipa, perquè m'enganxo a la finestra i a la seient de davant,
sí.
tot de xuletes, tot de...
Ah, sí,
tot
se les enganxa,
tot allà,
tot apòsits,
sí,
no?
Tot amb cel, i em fico a treballar, i la gent encara flipa, diu, què fa vostè? Dic, escric, treballo. Claro, la gent normal, què fa? Agafa un ordinador... i escriu a l'ordinador. Jo no, jo els llibres els tinc que fer amb una llibreta perquè el capítol 22, hòstima, això tenia que anar abans, i tatxes, i transcrius, i tal i qual. Vull dir, un guió fet a mà és, bueno, és una cosa, però després ja és escriure'l, que és el més senzill. Llavors, també m'agrada molt anar a illes petites, on estic sol a vegades, sense televisió, ni diari, sense res, a pensar. Està una setmana concentrat...
Allà va a pensar, no a escriure, a pensar.
A pensar. No, a escriure el guió d'un llibre,
clar. A escriure el guió, sí.
Pensar. Sempre els guions els faig fora de Barcelona.
Quina història no has escrit encara?
Bueno, moltes. Fa anys encara em punxaven. Bueno, jo he fet de tot. He fet un llibre d'aquest tema? Hòstima, aquest tema no. Però avui en dia em sembla que...
Que ja ha fet tots els temes.
Sí, el que passa és que tinc la sort que mai m'he repetit. mai m'ha dit un crític literari, això, aquest llibre s'assembla a un altre. Quan faig una sèrie, sí, perquè una sèrie és un personatge que vas explotant en mica, llibre a llibre. Però novel·les úniques, mai he fet un tema que diguis, hòstima, aquest l'ha fet... No, sempre he intentat ser original, i de moment ho he aconseguit. No falten idees.
I no s'ha quedat mai en blanc?
No, mai. Seria terrible, seria terrible tindre una depressió, una crisi, aquestes coses que té la gent. Jo no tinc temps. Ja. Quan em mori agafaré una depressió que em durarà tota l'eternitat. Ui, que malament ho passaré. Però mentre es pugui respirar i estigui sa, perquè això és molt important, tindre el cos que et respongui, el cap que et funcioni, les mans que siguin ràpides. Amb això he tingut la sort de que no fumo, no bec i mai he pres drogues. I això, tenint en compte que he sigut crític musical i m'he passat la vida amb cantants, amb borratxeres i amb drogues, amb gent increïble, els cantants més famosos, jo mai se m'ha ocorregut ni provar-les. Per tant, això, ara que tinc 74 anys, el meu cos crec que m'ho agraeix.
Oh, seguríssim. Això de Superpop a mi m'ha arribat a l'ànima, eh?
Bueno, va ser com un joc. Jo vaig fundar el Popular Un, vaig dirigir Disco Express, vaig fundar el musical, i un dia el meu millor amic em va dir, ets un rockero que vens quatre revistes, molt progre, molts cabells llargs, i em va dir allò de, a què no fem una revista que venguem un millor d'exemplars? I la vam fer. I els van vendre.
I la de carpetes que van arribar a forrar, eh? Sí,
tota la senyora... Sempre que hi ha una senyora d'uns 50, 60
sí,
anys...
Sí, és aquesta edat, sí.
A la meva vida, i se n'enteren, em posen uns ullets... Ai! Vostè!
A mi ve Liv Garrett. O sigui, a mi el personatge que ve del Superpop és Liv Garrett, que jo crec que molta gent que ens està escoltant ara no sap qui és.
No saben qui és, però avui, en aquell moment... Jo el recordo un dia, baixàvem de Ràdio Madrid,
sí,
i jo vaig agafar l'ascensor, i de sobte diu el manager, who is left? Who is left? No havia agafat l'ascensor. Se li va córrer a baixar a peu.
Les 8 plantes.
És que eren moltes, sí. I llavors, quan arribem a baix, el manager li va clavar una bronca, que jo pensava, hòstia, però si és l'estrella. No, li va clavar una bronca, que si les fans l'agafen, el maten, que si no sé...
Home, aquell... és que el fenomen fan.
No, en aquell moment, els Bossés, els Travolta, els Liv Garrett... Era una bogeria.
Me'n recordaré tota la vida, jo treballava a la SER, i me'n recordaré tota la vida un dia amb els Backstreet Boys.
Bueno,
sí, que hi havia un estudi que era allà al carrer, i vam sortir un dia, i vam haver de sortir per una altra porta de la ràdio, perquè nosaltres mateixos podíem sortir, no?
Bueno, jo una vegada, a Ràdio Barcelona... El Miquel Bosé en aquella època, que tenia 23 anyets, era molt amic. Me'n va trucar un dia i em van dir, estan fent llibres sobre mi i seran una merda. Què trigaries tu a fer el dic? 3 dies estar amb tu i una setmana de fer-lo i el publiquem en 3 mesos.
I el dijous de la setmana vinent el tenim entrant a màquines, no?
Vaig anar a casa seva, som a Sagües, i vam estar 3 dies junts, tal i qual, i vaig publicar el llibre. Llavors em deia que era el seu biògraf. Et parlo de l'any 80, eh? Avui dia està molt tronat, pobre.
Home, sí, eh?
Però jo recordo en aquella època que un dia era a Barcelona. Jo tenia un mini, llavors, un mini, i en aquest mini havia dut el Frank Zappa, el John Mayer, la gent importantíssima.
Ja veu.
I recordo que estava demanant i em diu, espérame fuera que ahora salgo yo. I de sobte sento que surt i diu, Jordi, arranca! Tenia darrere 200 nenes, i mira, van tapar la finestra, va quedar enclastat a sobre mi, jo fent marxa enrere per Passeig de Gràcia, tenen-se darrere, era una època brutal aquella.
Que bé que s'ho passa i que bé que s'ho ha passat, no? Tinc la sensació.
Musicalment, sí. Home, també com a escriptor, evidentment. Però en aquella època, clar, l'altre dia va fer 30 anys que va morir el Freddie Mercury i la Fundació Sierra i Fabra va pujar la meva foto de la primera vegada que vaig entrevistar. Això és història. I aquest, el 21 d'abril, van pujar també la Fundació... Jo no tinc Twitter ni Facebook, no tinc res social, però la Fundació Sierra i Fabra, sí. Van pujar la fotografia que li vaig fer el Bruce Springsteen a 3 metres al concert de Barcelona. I això és aquestes coses que es van renovant, la gent dient, hòstia, fa 40 anys estaves fent això. I com a escriptor tampoc em puc queixar. He vist mig món i avui en dia doncs, tinc un estatus que em permet fer moltes coses.
M'encanta conèixer-la, eh? Li dic de veritat, m'ho he passat bomba.
Portem... Ja ha passat la mitja hora?
Mitja hora.
Oi, sí, que jo xerrant me'n valo molt.
Vingui més, vingui de tant en tant.
Vale.
I parlem de coses, parlem de Liv Garrett,
l'any que ve,
de Miguel Bosé.
L'any que ve amb els 50 anys...
Ah, no, això segur.
L'any que ve seran...
Oh, però vostè té batalletes xules, eh?
Hombre.
Aquelles nits de marxa amb cantants coneguts...
Jo tenia passes de Backstage...
Doni'm un nom.
De privilegi. Angus Young, de CDC.
Ah, sí?
Marxa pura, marxa
però
pura.
Ha de venir a fer vostè una secció d'aquest programa.
De música, sí, sí.
Senyor Jordi Sierra i Fabra, ara sé que ho he dit bé i no m'he deixat res pel camí. Ha estat de veritat un honor conèixer-la avui.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyores i senyors, estem arribant a les 5. Ja els he dit, al començament de l'hora no se'n vagin perquè tenim una hora d'un nivell espectacular, com ha quedat clarament reflectit amb els nostres dos convidats d'aquesta hora. Ara fem una pausa, fem un cop d'ull a les notícies de les 5 i després continuem amb més Tot anirà bé aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.